Tenim la carta ja. A veure, ha apreciado Mariano, presidente Rajoy, el pueblo de Cataluña el día 1 de octubre decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de electores, un porcentaje superior al que ha permitido el Reino Unido iniciar el proceso del Brexit y con un número de catalanes mayor del que votó en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El 10 de octubre el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos, y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular. Lo hice para propiciar el diálogo que de manera reiterada nos han hecho llegar a usted y a mí, instituciones y dirigentes políticos y sociales de toda Europa y del resto del mundo. En este sentido, en mi carta del lunes, le propuse celebrar una reunión que todavía no ha sido atendida. Del mismo modo, tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión. Al contrario, se ha incrementado y ha comportado la entrada a prisión del presidente del Òmnium Cultural y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, entidades de acreditada trayectoria cívica, pacífica y democrática. Y li diu Puigdemont a Rajoy: esta suspensión continúa vigente. La decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del Estado, previa autorización del Senado. Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar. Finalmente, si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre. Atentament, Carles Puigdemont i Casamajor.
Jo veig molt, molt important aquest darrer paràgraf, perquè aquí sí que li està dient que no es va votar. I aquesta és la pregunta que et feien en el requeriment. Es va adoptar aquella declaració? Per tant, ara li estàs contestant. Ara li estàs contestant més explícitament que la carta del dilluns. Per tant, jo crec que això necessàriament obliga, encara que li has dit no l'hem declarat, sí que li has dit que no es va votar.
Diu, si persisteixes en no voler parlar amb mi,
es farà.
Ho votaré.
Va, no, es podrà fer, diu, el Parlament podrà decidir fer-ho. Però en tot cas estàs assumint, i ja no entre línies, sinó que estàs assumint que no es va votar. Per tant, jo, de veritat, jo crec que la prioritat màxima de qualsevol responsable, i això és el que estava comentant abans, és aturar l'aplicació del 155, evitar l'aplicació del 155. Perquè tot i que, efectivament, com dèiem abans, l'article 155 està pensat en una lògica clarament restrictiva, en una lògica clarament mesurada, amb tots els seus desperfectes i tot el que vulgueu, la interpretació que n'està fent o que estem sentint dels entorns del govern de l'Estat no són precisament, diguem-ho així, de contenció en aquesta interpretació. Per tant, alerta, en aquesta carta, i a falta, diguem-ho així, de rellegir-la, jo el que estic veient és que sí que hi ha una clara assumpció de que no hi ha una declaració formal feta. I aquesta és exactament la pregunta que es feia. Per tant, no hi ha res a revocar en la mesura que no hi ha declaració votada.
En qualsevol cas, la carta aquesta vegada és molt contundent des de la presidència de la Generalitat, perquè Carles Puigdemont li està dient a Mariano Rajoy: escolta'm, t'han dit des de fora, entitats socials internacionals, ens han dit a tots dos que ens asseiem a negociar i no hi ha manera d'aconseguir una reunió amb tu. Si persisteixes en no parlar de la qüestió, per mi els resultats del 1 d'octubre amb els 2.320 vots són superiors al Brexit, són superiors no sé què, i per tant em consideraré, diguéssim, ens considerarem legitimats per demanar al Parlament que es voti la independència.
I que jo sàpiga, el diàleg no és inconstitucional. Ser en una taula el govern d'Espanya amb el govern de Catalunya no és inconstitucional.
En qualsevol cas, també va quedar clar ahir, parlant amb Miquel Iceta, que el dret d'autodeterminació, ni per part del PSOE, ni per part de Ciutadans, evidentment, ni per part del Partit Popular, estarà mai damunt la taula, i que el que hi ha damunt la taula per dialogar és la Comissió de Reforma Constitucional. Per tant, estem en el cul de sac que estàvem, però com a mínim ara sí que Mariano Rajoy té una resposta ben clara.
Jo crec que aquesta resposta exigeix aturar, és a dir, aquest que algú anomenava pacte de lentitud, el que semblaven haver arribat des del govern de l'Estat, i des d'aquí, diguem-ho així, intentem desescalar una mica, no precipitem més els fets en els propers dies, que no vol dir renunciar a posicions de cadascú, però vol dir, senzillament, no gastar les hores, diguem-ho així, corrent més del compte. Aquesta resposta afavoreix claríssimament aturar el 155. Clar. Aturar el 155. I això vol dir que tothom, diguem-ho així, pensi una mica exactament quina és la seva prioritat. I jo crec que la prioritat única de tots dos governs hauria de ser facilitar escenaris de diàleg. Parlar. Probablement hi haurà d'haver primer uns dies de silenci. De silenci, no de continuar cadascú parlant-se...
Què vol dir silenci? Amb els nervis que hi ha a nivell social.
Efectivament. No.
Li estàs dient els 7,5 milions de persones que estan al carrer cada dia patint perquè això no s'acaba mai?
No. Sí, no.
Li estàs demanant paciència a la gent? No. Perquè la gent n'ha tingut molta paciència.
El que estic dient... A veure, aquí tots pateixen...
Però la gent al carrer parlo, eh?
No, la gent al carrer, tots patim. Tots patim. Cadascú pensi el que pensi i tots patim. Perquè
per
aquí no hi ha ningú que crec que s'alegri de la situació.
Mira el Matías Carnero, l'has sentit, el Matías Carnero?
Sí, no, però jo el que estic dient és silenci en el sentit de que es deixin de creuar acusacions dels uns als altres, que rebaixi les tensions, que s'intenti, diguem-ho així, no fer cap gest unilateral d'un a l'altre.
I posats a fer que treguin de la presó aquella gent que no ha fet
res. Efectivament, jo també considero que la decisió diguem-ho així, de l'acusació de sedició no té lloc, i que menys encara té lloc la mesura de presó provisional. També ho considero, però quan parlo de silenci i de no prendre decisions unilaterals, també parlo precisament d'acusacions. En aquest cas, de demanar per part de Fiscalia que es procedeixi a mesures com aquestes. Això, a una desescalada. La desescalada es comença, primer, per deixar de fer determinades coses i després, que és asseure's a parlar.
Doncs, García Margallo, després de sentir la carta que l'he volgut llegir íntegra perquè hi hagués tots els matisos, quina serà la resposta de Mariano Rajoy?
Mire, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir la persona
Laia.
Que me parece, Laia, en este tema. Ayer estaba viendo 37 días, que son los 37 días que preceden a la declaración de guerra de 1914, y el primer ministro inglés dice, en este conflicto que viene no va a haber vencedores, todos vamos a ser vencidos. Y por tanto, yo creo que este es un tema muy, muy serio. Cuanto más se prolongue la incertidumbre, peor será la situación para España y para Cataluña. Continuará el éxodo de empresas, continuará la fractura, etcétera. El problema, en mi opinión, es que lo que yo entiendo de todas las declaraciones que ha hecho el presidente es que la negociación y el diálogo solamente tienen un punto, que es decir cuándo y cómo se proclama la independencia. Y, por tanto, es un diálogo en que el objetivo, el final, está marcado. El señor Puigdemont sabe que ningún gobierno, mientras no se modifique la Constitución, puede acceder a esa petición. Por tanto, es un diálogo completamente estéril. Y tercero, lo tercero que me produce siempre esto es una enorme perplejidad. Es decir, ¿cómo se puede suspender algo que no ha sido declarado? Porque decir que se suspende el mandato popular realmente es difícil de entender. Hay una declaración del Parlamento consecuente a ese mandato y en un lapso de 8 segundos declara la República Catalana y suspende esa declaración. Pero insisto, lo importante ahora es cómo salimos de esta situación en la que estamos, en que está perjudicando a todo el mundo. Yo coincido en que hay que producir una enorme desescalada verbal. Todo lo que sean acusaciones recíprocas no favorece la solución del problema, y la no solución del problema supone un perjuicio para todos nosotros y sobre todo para toda la ciudadanía.